Matí.
Hola, molt bon dia. Avui comença la reunió del G8 amb el rerefons de la crisi econòmica. Els Estats Units admeten que el G8 es reuneix en un moment delicat per la Unió Europea. Es tractarà d'arribar a acords sobre la violència a Síria, també la crisi nuclear iraniana, i en la cimera es veurà el nou triangle europeu, Merkel-Hollande-Monti. L'agència de qualificació Moody's ha anunciat una rebaixa d'entre 1 i 3 esglaons de qualificació que atorga a 16 grans bancs espanyols. Entre aquests es troben CaixaBank, el Banc Sabadell, el Santander i el BBVA. El govern espanyol ha aprovat el pla d'ajust del dèficit per a Catalunya en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera. Els plans de la resta de comunitats també han estat aprovats, excepte el d'Astúries, que haurà de rectificar-lo i tornar a presentar els números en 15 dies. I en esports, bàsquet, el Riga, el Barça, guanya el primer partit dels play-offs. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Victòria clara del Barça-Riga sobre el Lucentum d'Alacant, 33-43. En un partit on els blaugranes no han pogut comptar amb Joan Carles Navarro, aquejat de la fascitis plantar. Cajalabur, 77, Bilbao, 33, València, 82, Laguna, 60. Són els altres partits jugats. Avui, a 8:45, es juga el Real Madrid, Banca Cívica. El lateral del Barça, Dani Alves, va rebre ahir l'alta hospitalari després de l'operació de clavícula a la que va ser sotmès. El jugador trigarà de 6 a 8 setmanes en recuperar-se i, per tant, la defensa quedarà en quadre per la setmana que ve a la final de Copa amb les baixes de Puyol i Vidal. Aquest vespre l'Espanyol juga a les 8 a Cornellà al Prat l'últim partit de la temporada, la Copa de la Solidaritat 2012 contra l'Al-Ahli d'Egipte, un trofeu que vol ser un símbol de solidaritat i confraternitat amb el poble d'Egipte. I acabem amb el doble campió del món de MotoGP, l'australià Casey Stoner, de 26 anys, actual líder del Mundial, el pilot anunciat a Le Mans, que es retirarà al final de la temporada.
Gràcies. Anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, hola, molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat, matí tranquil, sense incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, avui, segona nit de concert de Bruce Springsteen, Transports Metropolitans de Barcelona posa com ahir en funcionament un servei d'autobusos llançadora de pujada i baixada entre la plaça Espanya i l'Estadi Olímpic. Aquest servei circularà des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit. Recordeu que el metro funciona com tots els divendres fins a les 2 de la nit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
Ràdio Estel.
En les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do poden i han de tenir espai en l'activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l'home en el moment actual, una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Repetició del programa els dilluns a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i verdura de temporada.
I unes altres que no estan en temporada al nostre país, però que et portem des dels seus llocs d'origen.
Perquè les gaudeixis sempre que tu vulguis i amb els preus que a tu t'agraden.
Com ara la terrina de 500 grams de cireres a 2,99 euros.
O els albercocs en safata a 2,99 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'estel blanc i blau.
L'Espanyol al dia. Cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
Des del gener i durant aquests mesos hem estat oferint entrades per als partits de l'Espanyol a casa. Ara tanquem temporada en aquest espai sobre l'actualitat de l'Espanyol i ho fem parlant dels entrenaments i de l'inici de les vacances, entre molts altres temes, també del futbol base i d'altres notícies sobre l'actualitat blanquiblava. Carolina Costa, bon dia novament.
Bon dia.
L'Espanyol s'ha acomiadat de la Lliga amb un empat, primera notícia esportiva, del cap de setmana passat.
Tot i que en el primer va ser en avançar-se en el marcador contra el Sevilla amb un gol de Negredo al límit del descans, l'empat blanquiblau va arribar ja a la segona part i el de l'empat amb un gol de Coutinho que podria haver jugat els últims minuts a Cornellà al Prat.
L'Espanyol ha acabat la Lliga 14è de la classificació a primera divisió. D'aquesta manera, doncs, no ha assolit l'objectiu d'entrar a Europa en un ambient una mica, doncs, també enrarit des d'una part de l'afició. L'Espanyol, i més en concret la directiva, havia de passar la prova al partit contra el Sevilla. No sabem si la va passar o no.
Doncs no la va superar del tot, perquè l'afició tipa d'un equip que s'ha enfonsat a la segona volta va dedicar molts missatges als més alts estaments del club. Al minut 11 del partit, en un dels fons, van aparèixer unes pancartes amb lemes bastant demolidors. Improvisació, mediocritat, sous alts, deutes i falta d'actitud van ser alguns dels qualificatius que es podien veure en aquestes grades.
El conseller delegat de l'Espanyol, Joan Collet, ha afirmat aquesta setmana que el club ha de vendre per 8 milions d'euros i per sanejar l'economia, un fet que considera primordial.
Quan eres un club que quieres aspirar a ir a Europa, si no es con la venta de jugadores, en el 95% la temporada te sale deficitaria. Si quieres ser muy, muy riguroso con las cuentas, que se tiene que ser, probablemente tengas un equipo para estar luchando para no bajar a segunda.
I del balanç de la temporada dels jugadors, què podem dir?
Doncs, per exemple, Javi López ha afirmat que un amic li havia dit que no es valorava el que havia aconseguit aquest equip amb la plantilla més jove de primera i deia que cal estar tranquils i seguir confiant en la plantilla en el cos tècnic. D'altra banda, Coutinho, que acaba després de la seva sessió, ha apuntat que s'ha fet una bona temporada, encara que no han aconseguit un dels objectius, que era estar entre els primers.
Avui hi ha un partit amistós. L'Espanyol s'enfrontarà a l'Al Ahly Sporting Club Egipci, el millor equip de l'Àfrica. Serà a les 8 del vespre a l'estadi de Cornellà al Prat.
Doncs sí, perquè aquest trofeu s'ha anomenat així en símbol de solidaritat i confraternitat amb el poble egipci després que aquest país patís, recordem, moments molt difícils a principis de l'any 2011, així en conseqüència també el seu futbol professional i en concret l'equip campió que jugarà per primera vegada a Cornellà al Prat. L'entrada per al soci de l'Espanyol serà gratuïta i a més podrà adquirir altres entrades addicionals per als seus acompanyants amb descompte. Això serà a les 8 del vespre, concretament a l'estadi de Cornellà al Prat, al Al-Ahly Sporting Club Egipci contra l'Espanyol.
I l'Espanyol B s'enfrontarà al conjunt gallec del Passarón de Pontevedra, a l'estadi de Passarón, contra el Pontevedra en la fase d'ascens a la segona divisió B.
Això serà aquest cap de setmana i concretament la tornada es disputarà a la ciutat esportiva de Sant Adrià del Besòs. El tècnic blanquiblau ha advertit que serà una eliminatòria molt disputada i serà molt difícil treure-la endavant perquè és un adversari de molta entitat, el Passarón, i amb una gran tradició, però remarcat també que tenen confiança en l'equip i que intentaran superar aquesta eliminatòria.
Fins aquí l'espai setmanal sobre l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Avui tanquem temporada, però evidentment, Carolina, l'actualitat de l'Espanyol continuarà sent ben present en els espais esportius i informatius de la casa. Gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies també a la Sara Cruz, que durant algunes setmanes va fer aquest espai. Després de la pausa que farem ara, el No entenc res, avui dedicat als problemes del sol.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, silenci i paraula, diàleg autèntic en l'era digital. L'Església celebra la jornada de les comunicacions socials. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Aquesta setmana us hem plantejat, amics oients, que no entenem per què, sabent els perjudicis del sol, ens torrem quan arriba el bon temps. Bé, avui potser no és un bon dia per parlar de sol, perquè està núvol, almenys a Barcelona i a la rodalia de la capital catalana, però parlarem del tema perquè cal prevenir molt. Miquel Murga, bon dia.
Hola, bon dia. Si és que vam començar la setmana amb molt de sol i molta calor, i la setmana ha anat derivant cap a núvols, núvols, a gairebé tot el territori. Per tant, en fi, la previsió que vam fer no s'ajusta gaire al que ara diem, però en fi, ens servirà per la setmana que ve o l'altra, que això torna.
És clar, és que a més això no es pot afrontar quan ja estàs torrat, quan ja estàs com una gamba, perquè llavors ja no pots fer gran cosa. Esperar que se't renovi la pell i ja està.
Per tant, no podem dir que ha arribat l'estiu, perquè perquè és mentida, diguéssim, fins al 20 de juny, res, res, ens enganyaríem, però sí que podem dir que ha arribat el bon temps, a dies, a intervals, i que hi ha dies que s'assembla bastant, o s'ha semblat bastant, sobretot el cap de setmana passat i el principi de setmana, s'ha semblat bastant a l'estiu, amb temperatures a alguns llocs i sol fort, fort, que deia, home, hi havia gent que estava ballant a la platja, per tant, ja era, si més no, ambientalment era estiu. El cert és que hi ha gent que està esperant que arribi el bon temps, que arribi l'estiu, que arribi el sol, per retornar-s'hi, com deies tu molt bé, per posar-s'hi, per anar corrents cap a la platja i exposar-se al sol, i això vol dir també, no només quan arriba l'estiu haver de conviure amb el sol i amb les hores de sol, sinó també amb el que és més bonic de l'estiu, agradable el temps, però també amb les aglomeracions, les caravanes, o sigui, és un pack tot plegat, que si a més acaba després amb exposició al sol i vermell com una gamba, no sé si acabes gaire content dels dies de sol i de l'estiu, però en fi, aquesta seria una altra història. Sí, és a dir, que no tot és tan bonic, i a més, ja ho vam l'altre dia, abusar de prendre el sol no només ens comporta uns problemes immediats o, diguéssim, externs, que allò de la pell vermella, això que diem posar-se com una gamba o picors o cremades, sinó, i el més greu i el més preocupant, problemes segurament en el futur, que ara potser són imperceptibles, no els acabem de notar, però que sí, poden afectar la pell greument amb malalties de vegades irreversibles de cara a uns anys després o al futur. Per tant, em sembla que valia la pena això, encara que avui no faci sol a molta part de Catalunya, parlar-ne i posar-nos en alerta, en guàrdia.
Sí, perquè hem d'avisar que ja no és només torrar-se o la incomoditat de cremar-se una mica o de ressecar-se la pell, sinó que pot tenir conseqüències a mig i llarg termini greus.
Greus, molt sol, greus.
Com molt per exemple, el càncer de pell,
per exemple.
Per
tant,
com has enfocat?
Què és el que hauríem de tenir en compte? Com hem d'actuar? Per què ens és prejudicial? Què és el que fa que, per exemple, prendre el sol a uns afecti més que els altres,
Sí. I perquè, per exemple, som més propensos a ressentir-nos dels efectes del sol i altres no tant, no?
Sí, és que és una mica tot plegat allò, què passa amb tot això? De fet, el que sí que és cert és que en els últims anys hi ha hagut molta informació, però la informació a mi em sembla perquè la tinguem en compte, se'ns ha dit molt, se'ns ha explicat molt, tot i que, com que som molt tossuts, molts acabem pensant que, home, que tanta informació ja està bé, que potser de vegades se'n fan un gra massa, que no cal exagerar, que és excessiva, que no n'hi ha per tant, i sí, 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 n'hi ha per tant i per més. Així que he anat a la recerca de les opinions i els consells d'un especialista i he anat a parar a allò que m'ha explicat el doctor Ignasi Humbert, que és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en dermatologia. A més és el director de l'institut que porta el seu nom, Institut de Dermatologia, i el primer que ens explica és precisament això, la importància que té la informació i que mai no n'hi ha prou d'informació.
És important recordar a la gent de que el sol tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, todo lo que sea en exceso y muy crónico, pues tiene efectos secundarios en la piel. Entonces es importante recordarles a la gente para que genere, yo diría, un esquema lógico de análisis y de razonamiento y de comportamiento de que el sol en exceso es dañino.
M'ha interessat molt el que explica el doctor Humbert en referència al per què la gent pren el sol. No és només per agafar color a la pell i per allò per posar-se, diguéssim, estèticament bonic, aquells que els agradi més aquest color, sinó que hi ha un altre motiu que jo he de confessar que desconeixia.
La gent va al sol perquè descansa, però quan el sol penetra la piel genera un estado, jo diria, de inflamació baja, i hi ha una hormona molt interessant que se segrega que se llama alfa-melanocyte stimul hormone, la hormona que pigmenta, que es una hormona muy placentera y da la sensación de bienestar. Es decir, que la gente subconscientemente va al sol para inflamarse un poquito y generar esta hormona, que es muy importante, y la sensación de bienestar.
Per tant, és una cosa que ja no sabia, eh? Em va sorprendre molt. No, la gent no només ho fa amb aquesta afinitat, de vegades obsessiva, de posar-se moreno, d'agafar color a la pell, per qüestions estètiques, per tant, sinó també per aquest benestar que genera aquesta hormona en prendre el sol. La teoria del doctor Humbert sobre posar-se guapo, diguéssim, que ell fa servir, és una, prou interessant com perquè l'escolteu atenció, perquè fa una anàlisi a llarg termini que caldria tenir en compte.
Yo digo a mis pacientes que hay que ser guapo a los 35, 45, 55, 65. Es decir, me tomo el sol a los 30, 40. Me genero manchas a los 45, arrugas a los 55, cáncer a los 65 y luego me gasto el dinero para reparar. Esto no es una actitud inteligente. Entonces, ¿qué hace? El conocimiento hace que la gente genere un tipo de conducta que es voy a disfrutar de mi entorno inteligentemente y no voy a abusar. Y con el clima que tenemos, pues es importante que tengamos este concepto. Disfrutemos del entorno con criterio e inteligencia.
Interessant, eh?, el que explica i com ho explica, tot aquest anàlisi a llarg termini que em fa. Però anem a la pràctica. Va, què hem de fer? Quins són aquells consells que hauríem d'escoltar? Encara que sonin molt tòpics i molt típics, aquells que has explicat, de fet, tindrem la sensació que ara s'hem escoltat més d'una vegada, em sembla que no està de més recordar-los una altra vegada.
Bueno, yo lo que diría es, primeramente, lo típico de siempre, ¿no? Pues hay que utilizar los horarios de sol a primeras horas de la mañana, a última de la tarde, evitar los horarios centrales, dos filtros solares que hay super calidad. Y además los nuevos filtros solares llevan antioxidantes. Muy importante la dieta. Cuando hay un proceso inflamatorio en la piel, se genera un estado de oxidación, radicales libres, que son tóxicos y mutan los genes. Entonces es el momento de aplicar a nivel tópico, local, y a nivel sistémico, una dieta rica en antioxidantes, nutricional, y pienso que es positivo. Y luego un tipo de ropa que está saliendo tecnológicamente deportiva, ¿no?, que la calidad hace que los rayos ultravioletas queden más filtrados.
Per tant, no només les cremes solars, els filtres solars, que és el que més ens diuen, i sobretot això també de les hores, que això ho hem escoltat moltes vegades, sobretot de pares i avis, que sempre els consells, aquells savis i tradicionals, són de vegades els millors. A les hores centrals del sol, res. Aquella hora ben tapats o no ser-hi, senzillament, A primera hora del matí, recordo quan anàvem a la platja amb tota la família, quan jo era petit, a partir de les 6 de la tarda. Era l'hora que deien, no, a partir de les 6 de la tarda anem a la platja, abans no, que no es pot aguantar, deien. Però bé, que no poder-se aguantar volia dir això exactament, I no només això, sinó també la dieta, molt important, rica en antioxidants, com deia, i la roba. Roba que portes, que a vegades també filtra, fa una mica el filtre amb aquest ratxos solar. Però, a veure, quin és l'indicatiu? Quan ens hem de començar a preocupar? És a dir, quan comencem a posar en perill a la pell? Em sembla que ens ho aclareix el doctor Humbert.
Siempre que no haya un daño en el tejido y no haya una inflamación, se pongan rojos, que sería el parámetro lógico variable. Cada uno tiene sus genes, su tipo de pigmentación. Si la gente va a una actividad exterior deportiva y no genera ese estado de inflamación y piel roja y un protección, pues yo pienso que es un espectro razonable. Ahora, la gente que a la mínima, aunque esté a la sombra, el sol indirecto, entonces cada uno lo verá, ¿no?, cómo reacciona ante el entorno este, cuando toma decisiones. Pero yo soy partidario, con la tecnología que tenemos hoy día, con esta ropa de alta tecnología, con esos filtros solares, pienso que hoy día se puede disfrutar en nuestro ambiente.
Hi ha una pregunta, però, que és una mica la pregunta del milió, i que moltes vegades jo he escoltat i que jo mateix m'he fet. És a dir, si em poso aquests filtres, aquestes cremes de protecció solar, serveix només per no cremar-me o em continuaré posant moreno? És a dir, la pell continua agafant color o no? O el que fa és filtrar els ratxos de tal manera que no només no crema, sinó que tampoc el to de la pell no canvia. Doncs hi ha solucions, perquè ja avui en dia, on ens explica el doctor Humbert, hi ha filtres, però amb altres ingredients que fa que ens puguem posar una mica de color a la pell.
Pues hay filtros solares que llevan con colores, de tal manera que yo pienso que uno puede, en cierto modo, no, si quiere llevar un color oscuro, perfecto, utiliza filtros solares que lleven sensación de maquillaje, ¿no? Pero no olvides que tu piel es bueno que sea a los 40, 50, 60, no dañada. Claro, porque si yo por estar moreno ahora voy a dañarme y luego voy a gastar un dinero en repararlo, no tiene criterio. Por tanto, filtros solares con maquillaje.
En filtres solars amb una mica amb tint, que ve a dir sí, això, sí. Que existeix. Per tant, hi ha solucions per a aquells que volen precisament agafar color tot prenent el sol. I per acabar, quins són els efectes si no fem cas de tot això? Que ja és greu, que encara, tot i així, tota aquesta informació, tot el que ens ho venen dient per activa o per passiva, doncs encara hi ha gent que no en fa cas. Doncs ho explica molt tècnicament, però tinc la sensació que escoltant-lo ens en podem fer una mica la idea.
Los rayos ultravioletas penetran en la piel. Entonces hay unas pequeñas, yo diría, reacciones a nivel, yo te diría, de los aminoácidos de las células. Entonces, hay una pequeña, yo diría, cuando el sol, de una manera constante, lo que pasa es que hay un tipo de aminoácidos que se alteran, y esto genera un estado, yo diría, de inmunosupresión en la piel. Hay una respuesta inmunológica, la respuesta inmunológica que llamamos células de Langerhans quedan disminuidas, es decir, hay una mala respuesta de las defensas ante el sol. Se liberan sustancias, hay unas células que estamos en el cuerpo que se llaman macrófagos y mastocitos, y esto es tóxico al cabo de tiempo repetitivo y genera, yo diría, un daño celular, ¿no?, que al cabo de tiempo pues se afecta tanto a nivel de la epidermis y la dermis.
Acabem d'escoltar Ignasi Humbert, dermatòleg i director de l'institut que porta el seu nom de dermatologia.
Home, si després d'escoltar tot això encara continuem sense fer-ne cas, ens ho hauríem de fer mirar, diguéssim. Hauríem de començar a preocupar-nos, ja no tant pel sol, sinó per la nostra capacitat de recepció dels missatges.
Sí, no és dolent prendre el sol, però com tot s'ha de fer amb moderació i amb precaució.
Home, les conclusions una mica serien allò que deia, els consells més típics, Per tant, si aneu a prendre el sol, el millor, les primeres hores del dia i les últimes, les centrals deixeu-les per anar dintre i jugar el dòmino o allò que sé, o el voleu, o per dinar tranquil·lament i fer-la sobre taula, que això també va molt bé, fer-ho amb colla i amb família. Després, protecció, cremes, protecció, això és una cosa que no serà mai més dir-ho tantes vegades com calgui. La roba i la dieta, també és una cosa que no hi pensem gaire, però sobretot la dieta rica en antioxidants, com ens deia el doctor Humbert, també fa que col·labora que no ens afecti tant aquest rajos solars. Si algú vol, a més, practicar allò del menjar pastanaga, que diu que també reactiva el moré de la pell, doncs bé, escolta, endavant, també és una opció més per a aquells que volen estèticament guanyar color.
Benvingut sigui. Doncs avui l'aigua clara potser era previsible, però bé, l'hem aconseguit treure gràcies a l'ajuda d'aquest dermatòleg que ens ha donat alguns consells importants.
La pregunta del Facebook aquesta setmana, recordem que dèiem, aneu en compte, només volíem saber si la gent anava en compte o no a l'hora de prendre el sol.
De les tres opcions, Miquel, està bastant equilibrada la cosa, però finalment ha guanyat no prenc el sol, que era l'opció.
Directament,
Directament. Sí. O sigui, entre els que ens escolten, diguéssim que hi ha una majoria justeta de gent que diu que no ha pres el sol.
Sí, sí. Home, hi ha gent que troba l'únic absurd anar a la platja i no prendre el sol. Jo no. Jo he de dir que he trobat un plaer bo, allò d'anar a la platja protegit, sense prendre el sol, sense exposar-me al sol directament, i escolta, i veient, fent tertúlia, veient com la gent es banya i disfruta, com els nens juguen, i que, escolta...
És que la platja i la calor té també l'atractiu de refrescar-se, de banyar-se. L'aigua del mar és sana, sobretot si està neta, evidentment.
Llegir un llibre, a la platja, sobretot si aneu en compte de no dormir-vos, com deia l'altre dia, que us caigui el llibre damunt i es quedi allà, també està molt bé.
I després les altres opcions, si aneu en compte, no perquè no m'afecta gaire, o això em sembla, ha estat també bastant votada aquesta opció, empatada amb l'altra. Sempre em protegeixo amb tota mena de cremes i productes. Per tant, també hi ha hagut molta diversitat. Gràcies, Miquel. Anuncies el tema...
Sí, ja avanço que la setmana que ve parlarem de dolços. És a dir, bàsicament del que ens passa o què em passa a mi i molta altra gent quan passem per davant d'una pastisseria que no ens podem resistir i hem d'entrar per força.
La temptació dels
dolços. Això mateix.
Doncs fins dilluns, Miquel Morgà.
Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Dilluns 28 de maig a les 8 del matí, edició especial del Tot Sardana, per presentar les 10 finalistes al concurs La Sardana de l'any 2011 i anunciar-ne la guanyadora. Si has seguit el concurs i estimes la sardana, tens una cita ineludible. Dilluns 28 de maig a les 8 del matí, edició especial del Tot Sardana a Ràdio Estel. Imprescindible.
Pot ser que no estiguis pensant en comprar un televisor, però si al Corte Inglés tens un televisor LED de 40 polzades Samsung EH5000 Full HD per 46,50 € al mes, en 12 quotes sense interessos i una targeta regal de 50 €, oi que te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Del 28 de juny al 2 de juliol, pelegrinatge solidari unit al pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos econòmics. Informa't en el 93 409 27 70. Vine amb nosaltres a Lourdes, molt més que un santuari. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Les seccions del Barça, de l'hoquei patins, el futbol sala i l'handbol, protagonistes com cada divendres a aquesta hora, també amb la Carolina Costa. Bon dia novament.
Bon dia.
Continuen els triomfs a les seccions, la Lliga per a l'hoquei patins i la Copa del Rei per al futbol sala aquesta setmana.
Doncs sí, abans de repassar aquests nous títols, comencem amb el primer enfrontament dels play-offs de quarts de final al títol de Lliga Nacional de Futbol Sala, que juga el Barcelona Sport. Serà la pista del setè classificat al Carnicer Torrejón demà dissabte a 6:45 del vespre. El primer partit es juga a la pista de l'equip amb pitjor classificació i el segon i tercer, si és necessari, a la pista dels blaugranes. El format es manté idèntic a les semifinals, el millor de 3, però canvia la final al millor de 5.
El Barcelona Sport va sumar dimecres, mentrestant, el tercer títol de la temporada. Els de Marc Carmona van revalidar el títol de campions de la Copa del Rei de Futbol Sala. Els blaugranes, que es van imposar en una final disputada en Antequera, a Màlaga, al Pozo Múrcia, per 6-3.
Amb gols de Javi Rodríguez, Adlin, Gabriel, Sergio Lozano i Cristian, que han estat els autors d'aquests gols blaugranes, la victòria també va servir per decantar la balança d'aquesta temporada del cantó blaugrana, i el dimarts el Barcelona Sport es va posar per davant en aquest espectacular cara a cara particular, com dèiem, entre tots dos equips.
També us expliquem que per segona temporada consecutiva el Barça ha aixecat el títol de campió de la Copa del Rei de Futbol Sala, com dèiem, i el Barça s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga.
Doncs la competició, de fet, només fa 2 anys que es disputa. La Copa del Rei s'afegeix als títols aconseguits aquesta temporada, que són la UEFA Futsal Cup i la Copa d'Espanya.
I com dèiem, Barça d'hoquei patins, campió de la Lliga.
Doncs sí, els homes de Gavi Cairo han fet la feina contra el Calafell, 7-4, i s'han proclamat vencedors de la competició a 3 jornades de la final d'aquesta competició. És la 24a Lliga dels blaugranes, que agafen el relleu del Tecnol Reus, campió de la temporada passada.
I l'entrenador de l'equip, Gavi Cairo, considera que el Barça d'hoquei patins és el clar mereixedor d'aquest títol.
Es mostrava feliç Gavi Cairo per haver-lo poder aconseguir a casa, al Palau Blaugrana concretament. Cairo ha dit que han fet un gran treball els jugadors al llarg de tota la temporada i amb aquests jugadors pot arribar a qualsevol lloc. També afirmava content un d'ells.
És el nostre objectiu des del principi, que volíem recuperar, i feliç per tota la gent que ha vingut, per tota la gent doncs, que porta vinguent doncs, apoyant-nos. Per nosaltres és importantíssim, perquè, bueno, perquè ens ajuda, perquè ens fa feliços que la gent vingui disfrutant nosaltres i que nosaltres doncs, d'aquesta manera puguem tornar doncs, amb títols. No?
Alberto Borregán ha anunciat la seva retirada de l'hoquei patins a finals d'aquesta temporada, als 34 anys.
El capità ha anunciat al costat del president Sandro Rossell i el directiu Ramon Cierco que quan acabi aquesta temporada doncs, posarà finalment punt i final a la seva carrera esportiva com a jugador, tot i que Sandro Rossell ha dit que Beto Borregán continuarà vinculat a l'estructura del club.
I en handbol, el Barça va perdre contra l'Atlètic de Madrid per un gol dissabte passat i la Lliga Sobal torna aquest cap de setmana amb un partit decisiu. Doncs.
Atenció, que decidirà la Lliga. El Barça és primer, empatat a 54 punts amb l'Atlético de Madrid. Tercer és el Real Ademar León amb 43 punts. Aquest diumenge, precisament, Real Ademar León, Barça Interesport, a les 9. Diumenge ho podeu seguir per Teledeporte si voleu veure aquest partit. I el Barça jugarà aquest partit coneixent ja més el resultat de l'Atlético de Madrid a MySport Sant Antoni. Per tant, es podria decidir, atenció, aquesta Sobal aquest cap de setmana.
Fins aquí els esports de les seccions del Barça. Que vagi bé.
Hola, molt bon dia. Avui comença la reunió del G8 amb el rerefons de la crisi econòmica. Els Estats Units admeten que el G8 es reuneix en un moment delicat per la Unió Europea. Tractaran d'arribar a acords sobre la violència síria, també la crisi nuclear iraniana. En la cimera es veurà el nou triangle europeu Merkel-Hollande-Monti. L'agència de qualificació Moody's ha anunciat una rebaixa d'entre 1 i 3 esglaons la qualificació que atorga a 16 grans bancs espanyols. Entre ells hi ha CaixaBank, el Banc Sabadell, el Santander i el BBVA. L'incendi que crema des de dimarts a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, ja està controlat. És el foc més greu de l'any a Catalunya. Les flames han afectat una extensió de 3.000 hectàrees de massa forestal i els bombers continuen a hores d'ara remullant la superfície afectada per evitar que les flames revifin. En esports, el Barça-Riga l'ha guanyat el primer partit dels quarts de final de la Lliga CB de bàsquet davant el Lucentum. L'equip de Xavi Pasqual ha apallissat el rival per 73-43. El segon partit de la sèrie es jugarà diumenge a Alacant. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a les 10.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Del 28 de juny al 2 de juliol, pelegrinatge solidari unit al pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos econòmics. Informa-te'n al 93 409 27 70. Vine amb nosaltres a Lourdes, molt més que un santuari. Aquest dissabte, dia 19, cinquena jornada a Valors. Parlarem de la responsabilitat, tu també en tens, amb Norbert Bilbeny, Manuel Cruz, Pep Aninou i Jordi Sánchez. Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró. Més informació a www.valors.org.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que sabem que tu, a més, en valores el preu, ara tens el gazpacho, salmorejo o bichisuas Hipercor a 1,08 euros la segona unitat.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí. Comencem la secció de cinema i televisió, com cada divendres a aquesta hora, en l'últim instant, en els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen Montse Bros, bon dia.
Bon dia.
També Carles Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
I la Carolina Costa, que s'ha quedat també en aquesta mitja hora per parlar de cinema i televisió, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb les estrenes de la setmana en aquest espai que compta amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya, el TAC. I comencem parlant d'una estrena, doncs, que d'alguna manera ens dona una mica més de tranquil·litat que les últimes estrenes de setmanes
i de profunditat, de tranquil·litat i de profunditat.
L'educació serà la gran protagonista d'aquest cap de setmana i serà gràcies a l'arribada a les cartelleres d'una pel·lícula canadenca molt bona, Professor Lazar. Per què és tan bona i profunda, Carles?
Doncs és tan bona i profunda perquè aquesta pel·lícula conté tots els requisits del bon cinema didàctic, que són integració cultural, social i laboral de persones d'altres cultures que es volen integrar dins la nostra i també la responsabilitat d'una societat avançada, com és la nostra, que ha de preservar les oportunitats del jovent, sobretot en temps de crisi i de dificultats econòmiques.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
Es que hay un procedimiento a seguir.
He enseñado 19 años en una escuela de Argel y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas. Vamos a hacer un pequeño dictado
para determinar vuestro nivel. Tendrá que revisar el nivel de los dictados.
Es de la piel de zapa. De Honoré de Balzac, al que ya conocéis.
No hemos hecho ningún dictado.
¿Nunca?
De Balzac, al menos.
Les llevaré a ver el enfermo imaginario.
Los niños fliparán en colores.
De què tracta, Carles, aquesta pel·lícula, Professor Lazar?
Doncs ens hem de situar a la ciutat de Mont-real. Heu estat a Mont-real?
No.
Jo no hi he estat.
No. Mai he estat al Canadà.
Al Canadà. Em sembla que aquí no hi ha ningú que hagi estat al Canadà.
Doncs el cas és que allà hi ha una escola de primària on, desgraciadament, una professora s'ha mort en circumstàncies, doncs, diguéssim, tràgiques. Els seus alumnes, doncs, estan molt afectats per aquest fet i un dia arriba el professor substitut, que és aquest professor Bashir Lazar, que és un home argelià de 55 anys que té una manera com molt peculiar d'ensenyar als estudiants que, clar, resultarà fonamental per ajudar els joves a canviar la seva vida.
Doncs bé, professor Lazar, doncs, promet força, però el tema que toca no és pas novedós.
No, Montse, no és novedós.
No,
aquí ja
ens abans ja t'ho deia.
Venen al cap pel·lícules.
Sí, jo vaig veure La classe, que era una pel·lícula francesa, que crec que va guanyar el Festival de Cannes l'any 2008 o un any d'aquestos, i m'ha recordat una mica, és una cosa que m'agrada molt perquè també sortia molt el tema de la immigració, perquè a França, als suburbis de París, doncs, hi ha gent de totes les cultures, bueno, i també doncs, famílies desestructurades, i es veu com un professor intenta doncs, que hi hagi cohesió, intenta que tinguin il·lusió doncs, per tenir un futur. No sé si és la línia d'aquesta pel·lícula.
Sí, sí, els trets van per aquí, és aquest intent no, de dir anem a aixecar el país començant pels més petits, no?
Ara escoltava un fragment del tràiler, però no m'ha acabat d'enganxar.
Sí que li faltava una mica el toc aquest de pel·lícules que ara parlarem. Quines són les grans pel·lícules didàctiques sobre ensenyança que s'han fet al llarg de la història i què hem de rescatar avui? Una de les millors dels últims anys, a més de La classe que comentava la Montse, és Ser i Tener, que és un documental que està molt bé, apunteu-vos a Ser i Tener, que mostra el dia a dia d'una aula de nens i és capaç de reflectir una cosa tan invisible com és el creixement. La segona és l'indomable Will Hunting, de Gus Van Sant, on veiem a Matt Damon i a Robin Williams, que ho feia molt bé, una gran interpretació. Damon feia d'estudiant rebel i Williams de professor bohemi. I la tercera,
quina és,
Carol,
la tercera? Quina
Ignasi, és el Club de los Poetas Muertos.
Ah, és veritat.
Que allà sí que, bueno, Robin Williams, sí. Carisma, una gran pel·lícula que s'ha de veure i que també trobem aquest, una espècie de professor excèntric que vol despertar l'interès i obrir la ment dels seus alumnes.
I també és de l'any 89-90, per tant, si no fa, van arribar l'indomable Will Hunting i el Club de los Poetas Muertos a la mateixa...
En aquelles èpoques.
Sí, sí. Bé, però vaja, no traiem mèrit a Professor Lazar, que és la pel·lícula que avui
no
hem recomanat en l'inici del repàs a les estrenes de la cartellera.
Professor Lazar no té res a envejar, eh? És cinema que fa pensar, fa veure que darrere d'un immigrant hi ha tot un món per descobrir.
A més, aquesta pel·lícula crec que va ser finalista als Oscars per Canadà, no?
Sí, sí, correctament.
La millor pel·lícula estrangera. Finalment no va guanyar, però sí que va arribar a finalista.
Sí, sí.
Bé, canviem de pel·lícula. Ens arriba una setmana més un film francès basat, en aquest cas, en una novel·la i que ironitza sobre la maternitat. És Un feliz acontecimiento.
Doncs sí, Un feliz acontecimiento està basat en la novel·la de Lied avec Cassis, jo no sé francès, eh? I el seu director és Besançon, que també és el que va fer el primer dia del resto de tu vida, i està també la seva dona com a escriptora. I ha volgut connectar amb aquest públic adult de 30-40 anys que té por al compromís i que estan animats per la proliferació de parelles en crisi després de tenir el primer fill. Anem a escoltar un fragment. Ah, crec que d'aquesta no tenim fragment, perdoneu.
Bé, en qualsevol cas, aquest tàndem creatiu fa un bon treball, Montse?
Doncs mira, el film abusa d'un cert, podríem dir, didactisme expositiu, no? De vegades amb finalitats còmiques i d'altres vegades per obtenir un gir necessari al guió, no? Es veu una mica forçat. Això fa que flaquegin el seu ritme narratiu, massa depenent de les anècdotes precises que es volen mostrar, incloses també les més íntimes de la vida marital.
Recomanable, doncs?
Doncs un feliç acontecimiento té encerts precisament en la frescor amb què retrata situacions que l'espectador doncs, ha viscut, no? El fet de ser pare. Però el conjunt és poc objectiu en l'avaluació de la història. Per exemple, veiem com els seus protagonistes, la Bàrbara i el Nicolàs, no tenen problemes per ser pares, sinó que els seus problemes ja estan abans de ser pares. No? I a vegades sembla doncs, que el problema que tenen és arrel d'haver tingut un fill, i no és així, sinó que ja els tenien abans. A més, és una pel·lícula que, tot i ser un punt fresc i còmic, sí que no posa com una solució en aquests problemes, que la solució seria, en una bona pel·lícula, doncs, que hi hagués comunicació, diàleg, i aquí no el veiem. No? Per tant, és una mica, es vol mostrar molt una idea més negativa. I resideix en aquest...
Més pessimista, tot.
Sí, exacte, no? Vull dir, potser es trenquen per ell, està sense posar els mitjans...
Necessaris.
És una mica la idea, la crítica que se li pot fer a aquesta pel·lícula. I que hi té punts, tocs frescos i d'humor, no? De quan tens un fill i és tota una novetat. Mm-hmm.
Doncs molt bé, la pel·lícula, la segona de les estrenes que hem recomanat avui, Un feliz acontecimiento. Anem a la tercera... La sombra de la traición.
Sí.
Bé, són cinema que no és d'acció, però és d'acció. Sí una cinta d'espionatge que distraurà més d'un espectador.
Segurament, eh? Richard Gere, Martin Sheen, són les cares conegudes d'aquest thriller. No és acció, però és un thriller d'espionatge que no és brillant, però tampoc és el desastre que predica alguns crítics, sobretot el del New York Post. És una pel·lícula lleugera, discreta i efectiva.
Han encontrado al senador degollado en un callejón. Es Cassius. Ha vuelto. Paul, te presento al director Roger Bell.
¿FBI? Uno de mis hombres sabe más sobre el asesino que ninguna otra persona.
Es obra de Cassius. He interrogado a cada uno de los pocos testigos de sus crímenes. Conozco a ese hombre.
¿Este tío es el mejor que tiene?
¿Qué opinas, Paul?
Cassius está muerto.
Demuéstralo.
Dime algo sobre Cassius.
Es un asesino. Creo que ha vuelto y no tienen ni puta idea de cómo detenerlo.
Bé, doncs, de què tracta aquesta pel·lícula, La sombra de la traición?
Doncs assassinen a un senador d'Estats Units. Es creu que l'autor del crim és un assassí d'aquest soviètic llegendari que molts donaven per mort. I això fa que Paul, un agent retirat de l'FBI, que per cert, bueno, és Richard Gere, que em recorda moltíssim, però moltíssim, a un personatge que interpretava el remake del Chacal, que sempre fa de voladors, sí. Que vol ajudar. No, és igual qui sigui l'assassí, el cas és que jo vull ajudar al país. No? Doncs bé, aquí Richard Gere forma equip amb un novell per resoldre aquest crim tan complicat.
Doncs bé, una pel·lícula que ens la recomanes, Carles?
Home, és l'enèsima que fan sobre la Guerra Freda, sobre aquest conflicte tan important, que ha donat tant de sí, i avui Hollywood no fa pas una excepció. Aquesta pel·lícula és cinema autocombustible, és déjà vu... està per sota, òbviament, del topo de l'espia que surgió del frío, que són esplèndides pel·lícules sobre la Guerra Freda, però la sombra de la traïció aconsegueix el que vol, que és entretenir, que és intrigar-nos, i és que veiem a Richard Gere fent l'índio.
Doncs després de La sombra de la traïció, la tercera estrena cinematogràfica que hem proposat avui, anem a la quarta, Hijos de las nubes. La varietat ens porta fins al terreny de la realitat. Avui s'estrena a les sales minoritàries aquesta pel·lícula. Bé, què ens pots dir, Carles?
Cinema espanyol, eh? És a dir, és un director novell. Hi ha aquesta i una altra, Hijos de las nubes, i també la pel·lícula que es diu El ángel entre la niebla, aquestes dues, que és cinema espanyol independent. És a dir, estan com proliferant aquí directors joves. En aquest cas, Hijos de las nubes, doncs és un debut. Està produït per Javier Bardem, per cert.
Per això ha tingut una mica de ressò, jo l'havia sentit per la televisió i tal, arrel de que ell era el productor.
Segurament, molt probablement, perquè si està Bardem és un reclam. I de què tracta? Doncs ens centren en uns camps de... És un documental que ens centra en camps de refugiats saharauis i examina tota l'agitació política que hi ha al nord d'Àfrica, una mica les estratègies que segueix Occident en aquests països, que són més regides per interessos econòmics que per principis ètics, i una mica tots aquests problemes.
Doncs bé, Hijos de las Nubes, una pel·lícula per agafar consciència, doncs...
Sí, ens parla això, del difícil camí de la diplomàcia mundial, d'un poble abandonat, i també sobre com es pot intentar evitar que hi hagi més guerres a l'Àfrica. És a dir, és cinema simple, cinema pedagògic. Pedagògic com professor Lazar, que comentàvem ara.
Ens trobem a la secció de cinema i televisió amb la Montse Bros, el Carles Martínez i la Carolina Costa i la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya. Hem començat recomanant les pel·lícules Professor Lazar,
molt bona.
Un feliz acontecimiento i La sombra de la traición, així com Hijos de las nubes. També s'estrenen altres pel·lícules, Los cachorros y el código de Marco Polo, El canguro, una comèdia nord-americana protagonitzada per Jonah Hill, Shora, el debut de Peyo Cacheno, un drama estrany, i, com ha dit abans el Carles, El ángel entre la tiniebla, cinema independent.
Sí.
Per això jo volia comentar que vaig anar a veure American Pie, El reencuentro, i la recomano sobretot a joves i adolescents. El cinema està ple d'adolescents, també joves com nosaltres, que recordàvem aquesta saga dels anys 90, és el retrobament, surten tots els actors, i et rius des del principi fins al final. Aquesta pel·lícula la recomano.
Val la pena.
Val la pena, sí. Per recordar doncs, aquestes aventures i aquestes festes d'American Pie, aquests joves nord-americans, doncs tornen a sortir...
Aquestes dionisíques.
Amb uns anys més, però recorden sobretot els nois.
Sí, una mica nostàlgica, no? Perquè és allò de, en aquells temps, sí. Recordar una mica... Està bé.
Doncs American Pie, testimoni directe a la Carolina. La recomanem perquè vagin els qui ens escolten, si volen. Passem ja a televisió, si us sembla, quan passa un minut de 9:45, i comencem amb una notícia que hem sabut fa poc i que afecta Antena 3 i el programa d'Andreu Buenafuente, que em sembla, Carolina, que aquest diumenge farà l'última edició.
Farà l'última edició. No sé si l'heu pogut veure. Jo el volia veure. Potser ho intentaré aquest diumenge, tot i que sigui l'últim, perquè, a més, crec que ha aconseguit, que això sí que té un relatiu èxit, i és que Javier Bardem doncs, participi en un programa espanyol. I
feia molt temps que no anava a un mitjà de comunicació espanyol, perquè sabeu que és bastant reticent. Als Estats Units no té cap problema, però aquí és una mica també se l'ha criticat per aquest motiu, i sembla que Buenafuente l'ha convençut. I com bé deies, doncs ja és tanca, perquè no ha tingut l'audiència que s'esperava, i clar, això no és sostenible. Recordem que en el seu estrena sí que va ser bastant acceptable.
Tenia un 14%, segons recorden alguns portals televisius, i ara ha baixat un 7,7%, que això és molt fluix és per molt ser fluix. Un late night.
És que, a veure, hem de dir també que no és late night, és prime time.
Prime time.
Sí, sí.
No, i a part... Quarts d'11 de la nit, més o menys.
Sí. I a part, també hem de pensar que el diumenge és un dia difícil, perquè a Televisió Espanyola fan la pel·lícula de la setmana, que és una pel·lícula normalment d'estrena, no? Bastant nova, i a part sense anuncis, no? Que a les 12 ja te'n pots anar a dormir. Per tant, quasi sempre guanya, i són títols interessants, normalment. I després, la gent que no li agrada el cinema, que potser li va més rotllo comèdia, doncs té Aida, que també té molta força, que és a Telecinco. Per tant, jo crec que el diumenge era un dia complicat per tenir aquest programa. Cosa que semblava que el Buenafuente té molt tirón, però hem vist que no.
Doncs bé, s'acaba, i ja sabem que les televisions privades d'àmbit estatal no tenen problemes a l'hora de cancel·lar un programa si als 4 o 5, a les 4 o 5 edicions no té audiència.
De totes maneres, segons informa El Mundo, la mateixa productora tampoc està satisfeta amb els resultats, és a dir, que també suposo que hauran fet autocrítica, i veurem ara què farà Buenafuente, si es prendrà un altre descans, canviarà de programa o inclús de cadena.
Mira que jo vaig veure a l'estrena, van fer com un desembarco de Normandia, boníssim, és a dir, imitaven el desembarco de Normandia de la pel·lícula Salvat el soldado Ryan, i estava superben aconseguit, és que em va encantar, dic, és que això sí que és qualitat televisiva, però és una pena que a vegades la gent no... Jo també crec que un altre problema és que a vegades no se sap programar bé.
Sí.
No, perquè si tu veus que hi ha dos productes molt potents el diumenge, doncs el teu programa estrella no, potser no el posis aquí. No sé, que és una mica el que ha passat... Sí, és una mica el que ha passat, que ara també ho volíem comentar, ja m'avanço.
Sí.
Amb el número 1, que és un programa...
La Paula Vázquez.
Exacte, amb la Paula Vázquez, que és un talent show. Llavors, en un principi, va...
Estava en Gran Hermano, no?
Sí, estava els dilluns...
Dilluns.
No, a veure... No, potser sí. Quin és el dia de Gran Hermano? És dijous?
Gran Hermano sempre està dijous.
Llavors és dijous. Llavors estava els dijous amb Gran Hermano, i Gran Hermano, clar, és molt potent. Llavors, quan es va estrenar el número 1, sí que, que una mica el va igualar, o inclús el va superar una mica perquè era la novetat, no? I a més es va anunciar molt. Però clar, va anar passant les setmanes i va baixar d'audiència, i Gran Hermano és imparable. A més, Telecinco és experta en muntar shows, no?, amb Gran Hermano, i aconseguir...
Alguna cosa algun dia ho hem d'analitzar, Gran Hermano, perquè aquest any també està batent rècords.
És digne d'estudi.
Gran part també hem de felicitar Mercedes Milà, presentadora que any rere any es refà, reinventa,
sí, reinventa.
El programa també reinventa, perquè aquest any es veu que s'han inventat una final que no existeix, uns expulsats que no existeixen. Bé, he pogut veure un mini tros, però han reinventat.
Sí, no, realment són uns artistes fent aquest reality.
Jo, perdoneu, no, ara volia donar el contrapunt, eh?
Sí.
També per, més que res, per, o sigui, entenc que tingui molta audiència, però sempre jo ho veig des del punt de vista de les teleescombraries.
Totalment, també, jo també, eh?
Que heu anat sentint molt, no? Però crec que s'ha...
Sí,
era per donar una mica el contrapunt.
Que després de tantes edicions...
Ho segueixo creient.
Sí?
Ho segueixo creient.
I el definiries així?
Ho segueixo creient per un tema de continguts, principalment.
Jo estic amb el Carles,
eh? I també perquè aquest programa i molts altres no és que aportin, diguéssim, una cosa que afavoreixi a l'espectador. És veritat que té més oferta, que pot triar, que hi ha documentals i coses que estan molt bé i repassos d'actualitat que són molt interessants, però jo segueixo defensant.
No cal, o la pel·lícula de la U.
El que
però
sí que
segueixo defensant,
ara,
això.
Ara, amb el que comentaves del número 1 de Paula Vázquez, quan hi ha un programa que el canvien de dia ja malament, normalment.
Sí, doncs ara...
Que li passa que...
Sí, ara el que faran, com que crec que del número 1 deuen faltar com dos gales o tres, llavors ho passaran els dimecres per no tenir que competir amb Gran Hermano.
També perquè Gran Hermano està arribant a la recta final, suposo que ha anat pujant audiència,
sí,
també,
exacte.
I el número 1 que... també és complicat.
Exacte, llavors els dimecres a més no té com... hi ha una competència forta, perquè Antena 3 els dimecres tenia Con el cul a l'aire, que era número 1, és a dir, que tenia tota l'audiència, llavors ara s'ha acabat i diu a veure si aconseguim tenir aquest tirón d'audiència que teníem Con el cul a l'aire.
Doncs bé, són aquests moviments estratègics en la competència entre les televisions que es donen. Doncs bé, número 1 canvia de dia, els dimecres les gales que queden coincidint amb Gran Hermano, que és dijous, per tant no coincidirà a partir d'ara. Bé, encara sobre Antena 3, i després parlem de televisió espanyola, l'Associació de Consumidors i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, felicita Antena 3 per la campanya Menos Sillón y Más Sofá.
Bueno, això era una mica doncs, com a recordatori, perquè
ja
ho vam comentar la setmana passada, però és per dir-vos que tots aquells que vulgueu felicitar Antena 3 per aquesta campanya de Menos Sillón y Más Sofá, que el que vol és potenciar veure la televisió acompanyat, cosa que avui en dia doncs, és com el contrari, no? Que és cadascú va a la seva bola, vull dir, les seves coses, doncs us animem a que tots aquells que vulgueu felicitar Antena 3, que us connecteu a la nostra plana web, www.taconline.net, i doncs feliciteu Antena 3. També dir-vos que hem dit que està molt bé aquesta iniciativa, però que s'ha de ser coherent amb els continguts, perquè pots anar de veiem tota la família i després poses doncs, sèries, doncs, Con el cul a l'aire no és que sigui molt familiar, per exemple, però bueno.
Jo, Montse, trobo a faltar una mica el veure una pel·lícula...
Tots, no?
Tots, incluïda l'àvia, incluït l'avi, algun tiet... quan era petit, tots allà una tarda, cinema de tarda,
sí,
i ho trobo a faltar, aquesta sensació, és com
encara,
el record i és nostàlgic.
Encara dues notícies, José Mota ha fitxat per Telecinco,
fixa't.
Notícia també d'última hora, i després estem pendents de l'aprovació de la llei per per escollir el president de Televisió Espanyola, un tema polític també.
Sí, bueno, que diuen que segurament el que té més punts és el Campo Vidal.
Sí, l'altre dia sonava aquest nom, sí.
Diuen que és el que té més punts. I després, per una altra banda, està el Blasco, que no me'n recordo com es diu de nom, que havia sigut...
Blasco Ibáñez no, eh?
No. No sé què, Blasco. Llavors, aquest senyor estava a Repsol, a Argentina, crec, o, bueno, amb una mega empresa d'aquestes, i també deien que potser ell seria un bon candidat, ja que és un bon gestor, no? Però ell, clar, exigia pues, molts diners que RTV no li pot donar, menys Anna.
Recordem que aquesta setmana precisament s'han debatut al Congrés dels Diputats els canvis per a l'elecció del director general de Ràdio Televisió Espanyola. Es requereix només una majoria absoluta de la meitat més un i no una majoria de dos terços com fins ara. Això canvia molt. Hi ha hagut crítiques al govern de Mariano Rajoy per aquest
motiu,
perquè inclús se l'acusa de voler controlar una altra vegada.
A més, molt pendents després de la polèmica que hi va haver arran dels informatius, no sé si us en recordeu, amb el presumpte control de l'edició dels informatius. Per això també...
Això sortia ara fa un any, més o menys,
sí,
si recordem-ho.
Sí, per això també estem molt pendents de com i com s'escolleix aquest president.
Sí, nosaltres des de Telespectadors Associats ja vam enviar un comunicat en el que dèiem que, a veure, que el més important és que Televisió Espanyola sigui la de tots, és a dir, independent, i per tant que totes les mesures polítiques que es prenguin, doncs que no vagin en contra d'aquesta independència que qualsevol televisió pública ha de tenir i malauradament no sempre té.
I que no hi era quan tenia Urdaci, estava als informatius de Televisió Espanyola i era quasi una projecció del que pensava el PP molts
cops. Sí, però això ha passat amb governs de tots els signes, també ho hem de dir, amb Adolfo Suárez, si anem més enrere, i amb Felipe González, amb el famós Calviño, no sé si algú, segur que els que ens escolten sí que ho recorden, que l'acusaven molt de ser progovernamental.
Totalment.
D'uns i altres n'hi ha hagut.
Avui no hem parlat de les cadenes catalanes, però aquesta setmana vaig poder veure l'entrevista de Josep Cuní a Artur Mas, que va tenir molt bona audiència.
Avui,
a més, el programa, jo cada dia el veig més. Cada dia
jo
el segueixo,
vist...
ja m'enganxo més estona, a partir de les 8, això sí,
sí,
fins a les 10, tot i que comença a les 7. Vosaltres no sé si l'heu pogut veure.
Sí, la veritat és que sí. A veure, no deixa de... Jo veig molt com els matins, però per la tarda. Mm-hmm. No deixa de ser, no?
És el seu estil personal.
Semblant.
Exacte. Eh?
El veus molt semblant.
Molt semblant, sí. Jo el veig molt semblant. Inclús vaig veure la Pilar Rahola, bueno, molta gent és la mateixa.
Clar, és que la posada en escena ja sabem.
Bé, la productora és la mateixa,
exacte,
però sí que hi ha nous periodistes, nous col·laboradors.
Sí, hi ha nous col·laboradors, però bueno, també
està... Té més protagonisme, no?
El Pol Marçà, no? Tots aquests són més tant. Llavors, a mi em va recordar bastant, però he de dir que em sembla interessant. I molts cops fas tàping, no fan res, i dius, mira, almenys m'informo i de forma interessant, no en plan típic molt sensacionalista, com a vegades passa Gente i aquests programes que a vegades hi ha.
Potser és aquesta batalla, la de Josep Cuní, que aviat sabrem si en aquesta primera temporada se n'ha sortit prou bé o no.
Home, sembla que sí.
Sembla que sí, ha anat pujant l'audiència. I veurem també la temporada que ve, 8TV, com enfoquen la programació, també TV3 amb aquest nou director, és a dir, que les coses poden anar canviant.
I tant.
Ens queden només 30 segons, Montse, per començar una notícia sobre Solo Moda, de la 2, ara també a la 1?
Sí, només dir-vos que aquest programa, que era un programa monogràfic de diferents dissenyadors de moda, que es podia veure a la 2, degut al seu èxit, ara també podrem veure Televisió Espanyola al migdia de 2 a 2 i mitja, és a dir, abans del
Corazón.
Sí.
Bona hora.
Exacte. I en aquest cas, el magazín serà de mitja hora i en lloc de ser monogràfic sobre un director, parlarà una mica de la moda en general. Tindrem la festal, icons d'estil, també veurem les tendències de la temporada, les claus...
És el teu terreny, això, Montse?
Sí, exacte. Per això dic, hem de parlar.
Ens agrada.
Doncs...
I a més ho presentarà
això
com a curiositat.
Això és el diari o no?
No, serà els dissabtes. I ho presentarà la model Nieves Álvarez.
Nieves Álvarez.
S'estrena en televisió, a veure què tal.
S'estrena, a veure què tal. A mi no m'acaba d'agradar, a més parla com molt fleuma, però bueno.
Els dissabtes a les 2 per la 1, Queda dit, doncs.
Exacte.
Gràcies, Montse Bros, Carles Martínez i Carolina Costa. Fins la propera. Bon dia.
Bona cap de setmana.
Deixem aquí l'espai de cinema i televisió. Una pausa i acabem.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Fins al dimecres 23 de maig, sortegem 5 entrades dobles pel musical Gris, al Teatre Atrium de Viladecans. Una vetllada plena de música i ritme amb un dels espectacles més mítics de tots els temps. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor amb la confiança que procedeix de granges seleccionades que controlen tot el procés d'alimentació i desenvolupament dels caps de bestiar des que neixen.
Perquè gaudeixis d'una carn de la màxima qualitat al millor preu.
Com ara els filets primera A de vedella a 14,50 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Acabem oferint-vos tres entrades per aquest diumenge a una estrena infantil, cinema, al Cinema Urgell de Barcelona, diumenge a les 12 del migdia. Si voleu aquesta triple entrada, podeu trucar-nos al 93 409 27 72. Ara mateix podeu fer-ho. Ens acomiadem. Que tingueu molt bon cap de setmana. El primer cafè torna dilluns a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.